I a vosaltres també per acompanyar-nos. Moltíssimes gràcies a la Carla Meléndez, a l'Emma Martínez, a la Isabel Vinaixa, al Jordi Calafell i l'Enric Soto, l'equip d'Evens, la Judit Vila, l'Eva Jou, el Blai Morell, la Sandra Sotillo, la Clara Molins, el Víctor Vives, la Cristina Gajoli i amb el suport tot plegat, Dimo, Grup Firenze i Frit Ràbic. Moltíssimes, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos i bon Sant Jordi a tothom. Adéu-siau.
RAC1 us ha ofert Via Lliure amb Xavi Mundó en directe des dels jardins del Palau Robert de Barcelona amb el suport de Limo, Grup Miranza i Frit Ràbic.
Bon dia, són les dues. Sant Jordi desborda totes les previsions amb la diada més multitudinària en anys.
Hem venut més llibres que mai, aquest any ho estem petant i està anant molt bé, tot un èxit.
La gent molt alegre, molt contenta de passejar per Barcelona amb una temperatura més que agradable.
És que venim tantíssim nosaltres que és que ja arriba un moment si estem acabant d'existències, de fet.
Aquest any sí, Sant Jordi se celebra amb tota la força. L'efecte diumenge ha convertit la diada en una festa més massiva que mai. La participació és de rècord a les principals ciutats i pobles del país, però a Barcelona les aglomeracions han estat un autèntic rècord, com dèiem, amb l'espai de la Superilla Literària ple de gom a gom des de primera hora del matí.
RAC 1 migdia. Amb Aurora Rodríguez i Albert Ferran.
De seguida fem ronda de connexions per veure com s'està vivint el Sant Jordi, que el sector llibreter esperava amb ànsia des de feia anys. L'afluència massiva d'aquest matí, sumada al fet que durant tot el cap de setmana ja hi ha hagut molt moviment a les llibreries, fan preveure que, amb tota seguretat, se superaran les previsions més optimistes i es vendran més de 22 milions i mig d'euros en llibres. Tot això en un Sant Jordi que també hem viscut intensament a RAC1, un programa especial del Via Lliure des del Palau Robert de Barcelona, però no han passat alguns dels autors protagonistes d'aquesta diada. És el cas de Xavier Bosch, favorit per ser el més venut.
Si ho haguéssim intentat muntar com un pla de màrqueting, muntarem una festa que serà així i tindrà... impossible.
No.
Una festa transversal on ningú es pregunta què vota, on tothom és feliç, on tothom... És el dia de l'amor per excel·lència en tots els sentits, no només a la literatura, sinó regalar-se coses, regalar-se el dia...
I l'altre protagonista del dia, les roses, també s'estan venent a cabassos i en algunes floristeries, atenció, ja estan a punt d'acabar existències. Un Sant Jordi per ara sense ni una gota d'aigua, però que aquesta tarda canviaran algunes zones molt concretes. Martí Oliveres, bon dia.
Bon dia, sí. A partir d'ara entrem en un nou escenari a les comarques del nord de Catalunya. Per tant, comarques gironines, Pirineu, Prepirineu, s'aniran reproduint ruixats i tempestes, sobretot entre les 5 i les 9. Aproximadament aquestes seran les hores en què la pluja pot afectar els actes de la diada a les comarques, sobretot del nord de Girona i el Pirineu, i en especial Ripollès, Garrotxa, Alt Empordà. Veurem si arriben més al sud, però localment poden ser fortes algunes tronades, deixar 5, 10, 15 litres per metre quadrat, sobretot de cara al vespre. A la resta s'ha de mantenir la tranquil·litat amb un cel enterbolit com a molt per bandes de núvols prims i aquest ambient molt suau, fins i tot càlid, a Ponent i al sud.
La sequera, però, continua marcant l'actualitat i quan falten 48 hores perquè es tanqui el rec del canal d'Urgell, el sector de la fruita de Lleida alerta que la manca de collita deixarà 33.000 persones sense feina. Les entitats socials avisen que aquests temporers vindran igualment i demanen als ajuntaments que es preparin ja perquè no hagin de dormir al carrer. Albert Ferran, bon dia.
Bon dia.
Diada de Sant Jordi marcada esportivament pel Barça Atlètic de Madrid, que jugarà a un quart de cinc al Camp Nou.
Sí, els blaugrana venen de dos empats a la Lliga. El dia que tornen Pedri i De Jong a la convocatòria s'estrena el jove Lamine Yamal. A la mateixa hora jugarà el tennis Barcelona a la final del Godó entre Carlos Alcaraz i Stefanos Tsitsipas. Mentrestant, de fa molt pocs minuts, el Club Patí Voltregà s'ha proclamat campió de la Copa de les Serres, la segona competició europea d'hoquei patins, després de superar el Braga a la final. I Tadej Pogačar ha abandonat la Lieja-Bastogne a Lieja, que s'està disputant en aquesta hora per culpa d'una caiguda.
Són les 2:04.
RAC 1 migdia.
Un Un Sant Jordi més gran que mai. Tot el país ha viscut un matí esplèndid de llibres i roses, amb carrers plens a vessar i vendes que ja es preveu que seran de rècord. A Barcelona s'està vivint una jornada històrica de participació. Al centre de la ciutat, on per segon any s'ha instal·lat la Superilla Literària, és un niu de gent des de primera hora del matí. Milers de persones s'han congregat al Passeig de Gràcia, a la Diagonal, a la Gran Via i de Balmes a Pau Claris, però també a la Rambla i als carrers adjacents. Les cues per aconseguir signatures han començat a primera hora del matí i en molts casos s'han allargat hores. Tot plegat fa preveure al gremi de llibreters que se superen els gairebé 23 milions d'euros facturats l'any passat. En parlava RAC1 Marià Marín, secretari tècnic del gremi de llibreters.
Però és evident que si una hora abans d'obrir ja hi havia cua i ja hores de cua per segons determinats autors i no hi ha cap espai que no tingui cues, és evident que anirà bé. Aquest any hem notat que l'última setmana els creixements han estat molt, molt importants, molt rellevants, al marge del fet de que a Barcelona i diverses poblacions de Catalunya els dies previs s'han pogut posar per ares, eh?
Com dèiem, la quantitat de gent acumulada fa preveure una jornada de rècord. Anem cap allà, cap a aquesta Superilla Literària de Barcelona. Maria Cusó, bon dia.
Bon dia. Feia anys que al centre de Barcelona no es veia tanta aglomeració de gent en una diada de Sant Jordi. El bon temps i el cap de setmana han encoratjat la gent a sortir de casa per comprar el llibre i la rosa i, sobretot, per veure els seus ídols literaris. Fenòmens juvenils com Alice Kellen o La Sotana són els que han congregat més cues. En el cas de La Valenciana, de fins a 4 hores d'espera.
Doncs el llibre que em compraré és La Sotana i és perquè m'agrada molt el programa, perquè l'hem escoltat des de quasi sempre.
Són els calçondos.
I són l'hòstia, ens agrada molt.
Nosaltres portem des de les 8 i vam començar com a llegir-la, llavors és com, no sé, té algú que aconsegueix que connectem. És en ser segur.
Alice Kellen!
Els autors tenen per endavant una jornada maratoniana. Per superar-la, dos consells, comoditat i il·lusió. En parlaven Andreu Claret, Gemma Ruiz i Gemma Ventura a RAC1.
M'he posat sabates aquestes per caminar, per anar d'un lloc a un altre. Començo ara, a les 9 del matí, les primeres signatures, fins a les 9 del vespre.
Jo sempre vaig amb bambes i, clar, avui, imagina't, avui no podia ser una altra cosa, un altre calçat. I això se m'ha acumulat una mica les coses grosses i realment és un honor i estic molt agraïda.
A mi ja em van dir, posa't unes sabates o unes bambes. Jo he trobat uns sabatots que tinc aquí que em van molt bé. Em sembla que comença a les 10 del matí i és, em sembla que fins a les 10 de la nit, eh?
Malgrat la gentada i les cues, l'ambient aquí al centre de Barcelona és de plena celebració i la gent passeja tranquil·la a l'espera de trobar el llibre perfecte.
Els floristes esperen vendre durant el dia d'avui uns 6 milions de roses, unes previsions però que podrien quedar curtes també per la gran quantitat de gent que hi ha avui als carrers. Algunes parades, de fet, ja han exhaurit existència. Centre de Barcelona, Sergi Giró, bon dia.
Bon dia. Les parades de floristes no donen l'abast. N'hi ha tots colors, ornaments i peticions específiques dels clients. Alguns floristes expliquen a RAC1 que ja han acabat existències. Altres estan demanant a correcuita noves remeses de roses.
El temps ens està acompanyant i això fa que hagi sortit molta gent al carrer i de moment molt bé. Ja hem acabat tota una ronda de roses, ens han acabat de portar més i a tope.
Des de les 10 que no donem abast a fer roses. L'any passat va ser molt, molt bo, tot i la pedregada. Però aquest any potser sí, perquè a l'hora que és estem quedant sense.
Al centre de Barcelona, concretament Passeig de Gràcia, és un mar de persones que passegen com poden entre les cues. Diverses famílies expliquen a RAC1 que els ha sorprès les aglomeracions després de Sant Jordi més fluixos per la pandèmia.
Tot barrejat i han posat tots els llibreters i signatures al mig, podent-lo posar més espaiat. No sé, clar.
Aquest any ens hem trobat que el caure un diumenge això és una bogeria de gent. I si has de caçar alguna signatura, com és el nostre cas, les cues estan molt mal muntades. Ens ha sobtat molt la quantitat d'espai que hi ha, lo mal organitzat que està el tema.
La majoria de persones destaquen que les cues per demanar signatures a autors coneguts són prohibitives i han de renunciar-hi per poder seguir la passejada entre la gent, per cert, també. Força gent amb la samarreta del Barça amb la creu de Sant Jordi.
Riuades de gent que també s'han pogut veure a altres ciutats del país. A Girona, multitud de persones han passejat per la Copa. Ara, a aquesta hora, en què la calor apreta més, però ja van buidant-se. Girona, Bàrbara Julve, bon dia.
Bon dia. Els lectors s'amunteguen a les parades i busquen fer-se un lloc per pescar algun llibre, el del xef Quim Caselles, el de Josep Maria Fonalleres o el de Jordi Grau i Tura Soler, que aquesta tarda precisament signaran els seus llibres. Són els que més interès generen entre els lectors. També en l'apartat infantil, els de casa sempre agraden, ho explica la llibretera Núria González.
És curiós que amb nens hi ha qui busca, ostres, no, per què és pare de l'escola, o per què no sé què, o el conec de no sé quantos. I aleshores sí que busquen bastant el llibre que és de l'autor d'aquí.
Al costat de la Natural Vermella, les roses preservades s'han fet aquest any especialment un bon lloc entre les preferències dels compradors, ho explica la florista Lina Roura.
Compra la tradicional
però a part després, o per la mare, o així, o per la filla, li compren una d'aquestes, perquè així ja la pot tenir sempre allà col·locada, no? I és de decoració.
Concerts, recitals de poesia i contacontes omplen de cultura aquest espai de la Copa, que tot i la calor acull en aquests moments milers de persones.
A Tarragona, a tres quarts del mateix, la ciutat està aprofitant que sigui diumenge per atreure molta més gent dels pobles del Camp de Tarragona. Tarragona, Esteve Giral, bon dia.
Hola, bon dia. Un Sant Jordi de màxims, de rècords a Tarragona, amb riuades i riuades de gent a la Rambla Nova de Tarragona des de primera hora, pràcticament del matí, fins a aquesta hora. L'Oriol Piques, de la llibreria La Capona, explica que els estan superant fins i tot les millors expectatives.
La veritat és que, bueno, al caure en diumenge, doncs ja ens esperàvem, no?, que l'afluència seria màxima per el sol fet de que no hi ha coles, per tant, tothom sortiria amb la canalla, i abans del caure en diumenge, també la gent dels pobles pujaria cap a la ciutat. Les expectatives eren que això estigués a rebentar la Rambla i efectivament estem plens de gom a gom des de les 10:30 al matí.
Sant Jordi amb sol, ara amb cel blau a Tarragona, amb èxit també i molta sensibilitat cada cop més pels autors locals d'aquí del Camp de Tarragona i també de les Terres de l'Ebre.
I a Lleida, la Rambla Ferran està plena a vessar, això tot i la incertesa inicial de si molts lleidatans aprofitarien el Sant Jordi festiu per marxar fora. Lleida, Julen, Andrés, bon dia.
Bon dia. Amb un Sant Jordi en dia festiu hi havia preocupació davant de la possibilitat que molta gent marxés fora de la demarcació. La veritat, però, que una Rambla Ferran plena de gom a gom està marcant la jornada. La sensació, fins i tot, és que hi ha més gent que en altres edicions. En parla primer la Samantha Vall, que presenta el llibre Pedala amb tu, i després en Miquel Àngel Vergés, que presenta coses que van fer abans de ser oblidats.
Després de la Covid, això és el que necessitàvem, no? Un bon Sant Jordi, i tothom estava una mica contrari de que fos diumenge, i trobo que s'escaigui un diumenge ha sigut una mica un cap de setmana, no? Tot Sant Jordi. I això ha estat per mi molt important i espero que es venguin molts i molts llibres.
A veure, jo veig més gent, més moviment de gent en guany, sí que és veritat. Sí que és veritat que hi ha molta gent que passeja, que dona voltes, però se veu més moviment que parlo amb, en relació a fa dos anys, que sí que havia gent, però jo crec que aquest any hi ha més.
Per complementar la jornada, s'ha muntat un escenari que acollirà actuacions d'artistes lleidatans fins a les 9 del vespre.
RAC 1 migdia.
I el Sant Jordi polític ve marcat pel desembarcament de ministres i dirigents espanyols a Catalunya en aquest context de precampanya de les municipals del mes que ve. Pere Aragonès els ha demanat que aprofitin la visita per escoltar els catalans. Barcelona, Marc Martínez Amat, bon dia.
Bon dia. Fins a 6 ministres de Pedro Sánchez han vingut aquest cap de setmana a Catalunya i alguns estan voltant avui per Barcelona per donar suport als seus candidats a l'alcaldia, el de la presidència, Félix Bolaños, al costat de Jaume Collboni, i la de Treball, Yolanda Díaz, Amada Colau, fan crides a la convivència i al plurilingüisme.
Hoy Cataluña, hoy Barcelona, mira el futuro con optimismo. Y desde luego eso nos llena de enorme satisfacción. En el gobierno de España, todos los catalanes salen a la calle a comprar cultura, a comprar rosas, a comprar libros.
Viva San Jordi, vivan las letras y permítame decirles que vivan también las letras en muchas lenguas, en lo que ustedes quieran. Porque sí, somos un país plurilingüístico.
També ha vingut Alberto Núñez Feijóo fent costat al candidat del PP, Daniel Cirera, i a defensar el constitucionalisme.
Hay una remontada del constitucionalismo en Cataluña y creo que eso es bueno. Nuestros objetivos son muy claros, la reconciliación social y la recuperación económica.
Pere Aragonès els demana que aprofitin que avui som per Barcelona per escoltar la ciutadania, com diu que sempre ha fet l'independentisme.
Jo només doncs, els recomano que escoltin la ciutadania i que escoltin Catalunya sempre, no només el dia de Sant Jordi, sinó que l'escoltin sempre. I la millor manera d'escoltar-la és deixar que Catalunya s'expressi a les urnes, votant en llibertat el futur del país. I d'això es tracta la proposta catalana d'acord de claredat que volem vestir i que volem posar sobre la taula.
El president replica Bolaños, que divendres va dir que l'acord de claredat era una trampa, li respon que votar mai no és una trampa.
Qui també passeja avui per Barcelona és l'exconsellera Clara Ponsatí, que demà té cita al Suprem acusada de desobediència per haver organitzat l'1 d'octubre. Ponsatí no aclareix encara si hi pensa anar, tot i que dona a entendre que no.
És un dia molt emocionant. Feia molt temps que no trepitjava el Sant Jordi de Barcelona i estic molt, molt contenta de poder-hi ser. Jo demà treballaré, tinc feina.
No té previst viatjar a Madrid?
Home, a veure, no diguis mai d'aquesta aigua no em veuré, no? Un dia o altre anirem a Madrid, però potser, és a saber. Les capitals europees totes són interessants.
Ho ha dit després de participar en un acte a l'oficina europarlamentària de Junts. I a l'antena de RAC1 també s'ha celebrat Sant Jordi durant tot el matí, actuacions musicals i entrevistes a alguns dels escriptors més rellevants d'aquest any. Han omplert el Via Lliure, un especial que s'ha fet des del Palau Robert i que ha començat reflexionant sobre Barcelona en una passejada de Xavi Bundó amb Antonio Baños i Jordi Graupera. A les 10 han obert la festa de Tallets, amb l'èxit del moment. Així sonava Coti per Coti en aquest especial de RAC1. El duet del Maresme ha passejat el Via Lliure, la sardana que avui intentaran al Camp Nou. Seran un dels grans protagonistes d'aquesta jornada amb una actuació a la mitja part del partit del Barça per reivindicar l'ús del català a l'esport. Però sobretot avui hem pogut escoltar alguns dels escriptors que s'espera que siguin els que venguin i signin més llibres durant el dia. Xavier Bosch, enguany presenta 32 de març, en té molts números, però ha dit que situar-se entre els més venuts és una cosa que cal guanyar-se any a any, novel·la a novel·la.
L'any passat vaig passejar, l'any que ve passejaré, perquè les llibreries volen el llibre nou. Ni l'editorial ho ofereix a les llibreries, ni les llibreries et volen. Mm-hmm. Ets una mis caducada, sense banda. Amb cada novel·la te l'has de tornar.
Home, doncs pues com a mis has guanyat bastantes vegades, eh? És mis Catalunya bastantes vegades, eh? Xavier Bosch.
És un honor la confiança que em fan els lectors i les lectores de Catalunya, sí, estic molt content.
També han vingut a parlar del seu llibre Marc Giró, Laura Fa, Marta Pontnou i tot l'equip de La Sotana. Jo sí, amb maneres molt particulars de demanar a la gent que els compri.
Trobo que qualitat-preu, el meu està molt bé. Hi ha una quantitat de cursi, de tio traumat, de tero traumat amb les seves mares, i tal i que qual.
Som unes farsants, però tu no ho diguis. Que la gent compri el llibre, que riurà molt.
Perquè nosaltres siguem el llibre més venut, podeu fer dues coses, comprar el llibre de La Sotana o amagar el llibre de Crims i de Sala Martí.
No, no, no.
Robar no. Cremar.
No.
Cremar tampoc. Ara, amagar i posar els nostres a sobre a les nades.
Feu, saps si ho demanem, sisplau.
També hi ha hagut més música amb un duet inèdit que ha creat el Via Lliure amb Judit Nederman i Mariona Escoda, que han interpretat Primavera.
Primavera, trobo la manera de deixar enrere el sol de l'hivern, entendre.
També així sonava Primavera. També s'han acostat a l'especial de RAC1 escriptors com Carlos Zanón, Agnès Busquets o Xavier Grasset i l'actriu Àngels Gunyalons, a més dels músics Rita Pallés i Pol Batlle.
RAC1 migdia.
Ara passen 2:15. Els agricultors de Lleida preveuen que la sequera deixarà sense feina, com a mínim, 3.000 persones. Són bona part dels temporers que arriben cada estiu a les comarques del Pla d'Urgell, les Garrigues i la Noguera. Amb el tancament del rec del canal d'Urgell, dimarts que ve, molts dels pagesos d'aquesta zona ja donen per perduda la collita de fruita i, per tant, descarten contractar més personal. En parla a RAC1 el president territorial de l'Associació Agrària de Joves Agricultors, Pere Roquer.
Si finalment aquesta fruita, tal com se'ns està dient, no es podrà portar a terme. Penseu que si es quedés la fruita penjada a l'arbre, el que faríem seria acabar matant a l'arbre els propers anys, i s'ha de tirar a terra doncs, al voltant d'un 10%, més o menys, d'aquestes persones que venen a recollir fruita normalment, segurament se quedarien sense llocs de treball.
Mentrestant, les entitats socials alerten que molts d'aquests treballadors arribaran igualment a la demarcació. Per això exigeixen als ajuntaments que es posin les piles per evitar que tota aquesta gent hagi de dormir al carrer Adrià Garcia.
És el cas d'associacions com Fruita amb Justícia Social. Alerten que falten allotjaments per temporers als pobles de la Plana de Lleida, sobretot per aquells treballadors que venen sense un contracte signat sota el braç. Llibert Reixac n'és el portaveu.
Hi ha molt poques places d'allotjament en una campanya normal. Clar, quan això hi ha situacions d'emergència com la que es va viure amb la Covid o la que es pot viure aquest estiu, és quan encara es ressenteix més. A la majoria d'allotjaments d'aquests pobles només està previst que hi hagi treballadors. Tothom està al carrer fins que troben feina.
A més, la plataforma també exigeix a les institucions que vagin a l'una i faciliten allotjaments de temporers en condicions. De fet, una de les ciutats que ja s'està calçant és Lleida, que preveu tornar a convertir el pavelló de la Fira en un centre d'acollida amb capacitat per més d'un centenar de temporers.
Precisament sobre la sequera, el recinte de Sant Miquel del Fai al Vallès Oriental ha hagut de tancar portes just l'endemà de reobrir després de 7 anys d'obres. Només 24 hores després, avui ja no ha pogut rebre visitants per culpa del risc d'incendi. Avui s'ha activat el nivell 2 del Pla Alfa i, com ja va passar la setmana passada quan estava prevista l'obertura, han hagut de tancar portes. En aquesta nova etapa, Sant Miquel del Fai rep els visitants en grups de, com a màxim, 200 persones per franja. Les reserves, de fet, estan plenes fins pràcticament el mes que ve.
RAC1 migdia.
I els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'un home aquesta nit a Girona. Un cotxe ha abandonat la víctima ja morta a la porta de l'Hospital Josep Trueta Maria Costa.
Tot i que els serveis sanitaris han intentat reanimar el pacient, no han pogut fer res per salvar-li la vida. L'home ha acabat morint a conseqüència de ferides per arma blanca. La policia ha rebut un avís del centre hospitalari cap a 8:45 a.m. en què s'informava de l'homicidi. La Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos ha obert ara una investigació per esclarir els fets, identificació de la víctima i saber com ha arribat a l'hospital.
I dos morts en accident de trànsit en les últimes hores. Un és un motorista que ha mort a l'N340 al Vendrell, al Baix Penedès. Bàrbara Padilla.
Ha passat aquest matí per causes que no se saben. La moto ha xocat amb un cotxe i un totterreny. A causa del xoc, la carretera s'ha tallat al trànsit. Amb aquesta víctima ja són 41 les persones que han mort en accident de trànsit aquest any a les carreteres interurbanes catalanes.
I un altre mort és el d'una vianant atropellada a la C-17 a Mollet del Vallès, al Vallès Oriental.
Va passar ahir al vespre, en sentit Barcelona, un cotxe va atropellar la vianant que anava per la via. Ara s'investiguen les causes de l'accident. La víctima tenia 85 anys i era veïna de Mollet. La C-17 es va tallar en sentit Barcelona fins a les 10 de la nit. L'accident va provocar 2 quilòmetres de retencions.
Un quart i cinc, Espanya comença avui l'operació per repatriar els ciutadans espanyols que estan atrapats al conflicte del Sudan. Segons ha confirmat EFE, les autoritats evacuaran unes 80 persones entre espanyols, europeus i sud-americans. Països com els Estats Units, França i l'Aràbia Saudita ja han començat les repatriacions d'alguns ciutadans. Marina Arbós.
Per raons de seguretat no han transcendit més detalls de l'operatiu. Segons ha confirmat la ministra de Defensa, Margarita Robles, l'estat espanyol ha enviat 6 avions per fer les evacuacions. Robles considera que la situació és molt complicada i per això l'exèrcit ha fet aquest desplegament. Els convois estan a l'espera d'un espai de seguretat per poder aterrar i iniciar així l'operació quan hi hagi un alto el foc efectiu i real. De fet, cap dels dos bàndols ha respectat les treves que s'han pactat fins ara. En aquesta línia, avui un ciutadà francès ha resultat ferit durant l'evacuació, segons han informat les forces paramilitars sudaneses. Els dos bàndols s'han acusat mútuament d'aquest atac contra l'operació de repatriació de l'ambaixada francesa.
RAC 1 migdia.
I el rei Joan Carles tanca avui la seva segona visita a Espanya des que va marxar a Abu Dhabi fa 3 anys. Se n'anirà de Sanxenxo de Galícia sense haver pogut competir, però respectant el compromís de ser discret. Aquest matí el fort vent ha tornat a impedir que l'emèrit participés a la Copa d'Espanya de vela amb el Viribón. Com va passar ahir, Joan Carles I ha anat fins al port amb la intenció d'embarcar-se, però al cap d'una estona ha hagut de fer mitja volta cap a casa. Enviat especial de RAC1 a Sanxenxo, Arnau Mañé, bon dia.
Bon dia, avui tampoc ha estat el dia i el rei Joan Carles haurà de tornar a Abu Dhabi sense poder competir amb el Viribón. Aquest matí ho ha tornat a intentar, però les ratxes de vent i el fort onatge han fet impossible que els velers sortissin a navegar, com va passar ahir. Avui també ha estat una bona estona tancat al cotxe esperant la decisió final. El rei emèrit, doncs, es queda amb la mel als llavis i tancarà la seva segona visita a Espanya sense aconseguir l'objectiu que tenia entre cella i cella. De fet, en les dues úniques vegades que ha tornat des del seu autoexili als Emirats Àrabs, en les dues l'excusa ha estat competir amb el Viribón. Dijous i divendres sí que va sortir a navegar per entrenar i treure's el coquet, però en total, tot i haver estat 5 dies a Sanxenxo, haurà estat menys de 4 hores al mar. Sigui com sigui, la visita del rei Joan Carles a Galícia aquest cop sí que ha estat discreta. No ha parlat en cap moment amb la premsa, ha evitat els banys de masses i ha impedit que repeteixin les imatges de l'any passat al Club Nàutic. És el compromís que va agafar amb la Casa Reial Espanyola que li permetrà tornar a Espanya més sovint en els propers mesos.
RAC 1 migdia amb Aurora Rodríguez i Albert Ferran.
D'aquí a menys de 2 hores el Barça rep l'Atlètic de Madrid al Camp Nou en el retorn de Frankie de Jong i Pedri.
Sí, a la llista de convocats, amb la presència també de Lamine Yamal, el jove del planter també és a la llista. El Barça saltarà la gespa amb 8 punts d'avantatge sobre el Real Madrid, que ahir no va fallar contra el Celta. De seguida fem la prèvia d'aquest partidàs amb la Marta Ramon i la Laia Coll. Abans, però, hem de repassar els marcadors d'aquest diumenge, perquè és un dia esportivament molt intens. Per començar, des de les dues està jugant Jaume Molló, un dels equips més necessitats de la primera divisió. És el València, el penúltim classificat, que juga al camp del Coel Elx, que fa setmanes que virtualment és equip de segona. Un partit del que n'està pendent també l'Espanyol.
Sí, que ja sap que passi el que passi en aquest partit, acabarà la jornada 2 punts de la salvació, però òbviament tot el que sigui que el València no puntuï, millor que millor. De moment, però, el resultat no li va bé. Acaba de marcar Samulino fa un parell de minuts pel València, som al minut 21, Elx 0, València 1, és a dir, que ara l'Espanyol seria penúltim en solitari de la classificació.
Queda encara molt, però aquest gol del València fa que els xes superin l'Espanyol a la taula. També en futbol, a la primera federació ha jugat aquest migdia el Nàstic, ha perdut, però amb polèmica al minut 95.
Sí, Atlètic Balears 2, Nàstic 1, guanyava 0-1, l'equip tarragoní amb un gol de Pablo Fernández, però ha capgirat el marcador el conjunt balear, i al 96 el porter Manu García ha marcat un gol clarament amb el cap, però l'àrbitre l'ha anul·lat per mans. Mm. I en les protestes, a més, ha expulsat el porter del Nàstic. Per tant, derrota i, a més, amb injustícia i amb conseqüències pel porter del Nàstic de Tarragona.
La veritat és que podeu recuperar segurament el vídeo a les xarxes socials. Es veu clarament com marca amb el cap, l'àrbitre l'anul·la i el porter, que mai té l'oportunitat pràcticament de marcar un gol, es torna boig reclamant que l'havia tocat amb el cap, no amb el braç, però no han servit de res les protestes. A més, ha marxat expulsat. I encara en futbol, a Tercera Federació, els seguidors de l'Europa celebren a aquesta hora l'ascens del seu equip en la darrera jornada. Els escapulats havien de sumar algun punt a casa contra la Muntanyesa per no haver de dependre del Sant Andreu, i no han fallat. Estadi del Nou Sardenya, Juli Claramunt.
Sí, Albert, l'Europa és equip de Segona Federació. Els escapulats han guanyat 2-0 contra la Muntanyesa en un partit que han dominat gairebé des de l'inici. Els escapulats han estat líders des de la primera jornada de competició i fins avui, l'última jornada, que consumeixen l'ascens de categoria i també aconsegueixen el campionat. Primers a la classificació, el primer gol dels blanquiblaus ha estat a la sortida d'un córner al minut 18. El capità Àlex Cano ha enviat la pilota al fons de la xarxa, i el segon ha estat als 10 minuts de la represa. Gerard Nolla ha provocat un penal i ell mateix l'ha transformat al minut 55. Ambientàs el que s'ha viscut avui al Nou Sardenya. Un total de 3.400 aficionats han vingut avui, dia de Sant Jordi, a veure com l'equip torna a ser de Segona Federació just un any després d'haver baixat a Tercera.
Doncs enhorabona als aficionats de l'Europa per aquest ascens, i també enhorabona als aficionats del Voltregà d'hoquei patins, perquè l'equip s'ha proclamat campió de la Copa de les Serres, la segona competició europea, fa pocs minuts després de superar el Braga a la final. Anem al pavelló 11 de setembre de Lleida. Aleix Vergés, hola, bon dia.
Hola, què tal? Molt bon dia.
Victòria dels de Sant Hipòlit en aquesta final, un tros de final, 5-4, final espectacular contra el Braga.
Així és, final vibrant la que hem tingut aquí al pavelló 11 de setembre. Un gol de Thiago Sánchez en pròpia porta ha decantat la victòria per al conjunt del Voltregà, en una final amb moltíssimes alternatives, perquè del 0-1 que ha tingut el Voltregà hem passat al 2-1 dels portuguesos, al 2-3 del Voltregà, al 4-3 dels portuguesos i finalment el 4-5 a favor del Voltregà, que el deixa com a campió d'aquesta Lliure Cup.
Final vibrant, Aleix, amb un pavelló absolutament ple de seguidors del Voltregà.
Efectivament, més de 500 aficionats del Voltregà que s'han aplegat fins al pavelló 11 de setembre, que han plenat la grada de gom a gom i que els ha donat l'alè, doncs, per aconseguir aquest títol europeu.
La segona Serres a les vitrines del Voltregà, va guanyar la primera el 2002 i 21 anys després aixeca la segona. Aleix, company de Lleida Televisió, moltes gràcies.
A vosaltres, com sempre, adeu-siau.
Més esdeveniments esportius d'aquest migdia. El Baxi Manresa jugava el Nou Congost Molló contra el Múrcia, partit important de la Lliga CB.
I nova victòria pels de Pedro Martínez, que han anat clarament de menys a més aquesta temporada. Baxi Manresa 93, UCAM Múrcia 83. Queden els manresans amb 9 victòries, dues per sobre del descens, dues per sobre del Betis, que ja va jugar ahir un partit en què han hagut de remuntar, perquè perdien 14-19 al final del primer quart i 39-42 al descans. Al final, però, més 10 pels manresans.
Apropant-se la salvació l'equip de Pedro Martínez. A la Lliga Sobal d'handbol jugava aquest migdia el Freiking Granollers, que ve d'aquesta ressaca europea, dolça ressaca.
Doncs continua en ratxa l'equip d'Antonio Rama, Puente Genil 27, Freiking Granollers 31, l'equip Vallèsà, que és tercer a la classificació, empatat a punts amb el segon, el Cuenca, a falta ja de 4 jornades pel final de la Lliga.
També estaven pendents en rugbi dels dos equips catalans de la màxima divisió, jugaven aquest migdia els quarts de final de la Copa del Rei.
La Santboiana ha guanyat per 35-7 el Salvador, per tant serà a semifinals, i en canvi el Barça, tot i que encara queda un quart d'hora llarg perquè el partit s'acabi, vaja, si no hi ha un miracle, perdrà. Burgos 37, Barça 7.
I en marxa en ciclisme la Lieja-Bastogna-Lieja. Atenció amb l'abandonament de Tadej Pogačar.
Sí, és la notícia, el quilòmetre 85, caiguda del ciclista eslovè. Segons ha informat el seu equip, l'Emirates, una lesió al canell dret. Ara mateix, camí de l'hospital a Pogačar perquè li facin proves i saber l'abast exacte d'aquesta lesió. Des de la seva arribada a l'Emirates el 2019, tot just és la cinquena, el cinquè abandonament de Pogačar en una cursa. Ara mateix, poc menys de 100 quilòmetres pel final, hi ha una escapada d'11 corredors sense cap nom destacat. té poc més de 2 minuts sobre el pilot amb els grans favorits, ara ja sense Pogacar, Evenepoel, Mohoric, Poules, Pidcock o el mateix Mikel Landa.
I acabem amb atletisme perquè el kenià Kelvin Kiptum ha guanyat la Marató de Londres amb un temps de 2 hores, 1 minut i 25 segons. La segona millor marca de tots els temps, a només 16 segons del rècord de Kipchoge. De la seva banda, Marta Galimany ha acabat tercera a la Marató de Madrid. De moment, aquests són els marcadors que ens deixa aquest dia intens esportivament, però és que encara ens falta, per exemple, un Barça Atlètic de Madrid, la final del Godó, un Penya Madrid o els quarts de final de la Lliga Femenina de Bàsquet. A un quart de 5 de la tarda, al Camp Nou, Barça Atlètic de Madrid. Els blaugrana venen de 2 empats consecutius, amb un joc més aviat pobre, i han vist com el Reial Madrid se situava provisionalment a 8 punts. Un avantatge encara molt ampli, molt important, sempre i quan l'equip no entri en una espiral de mals resultats. Hola, Marta Ramon, bon dia.
Hola, bon dia.
Hola, Laia Coll, bon dia.
Hola, bon dia.
La Marta i la Laia ja són al Camp Nou, pendents dels dos equips. Quina és l'última hora del Barça, Marta?
Doncs els jugadors ja estan arribant a aquesta hora al Camp Nou. Evidentment, recuperar Pedri i De Jong és la gran notícia que esperava Xavi per reprendre el fil futbolístic perdut. D'entrada, s'espera que sigui el neerlandès qui pugui entrar a l'11 amb el canari com a recanvi a la banqueta. I la gran sorpresa, sobretot, i veurem si hi ha notícia aquí a l'estadi, és la presència del davanter del juvenil Lamine Yamal, que té només 15 anys, en farà 16 el 13 de juliol. Té edat de cadet, destaca el juvenil A i no ha entrat mai encara en una llista del filial. Si debuta a la Lliga, es convertirà en el jugador més jove de la història del Barça en fer-ho. És esquerrà i pot jugar en totes les posicions de l'atac. Xavi creu que el de Mataró pot marcar una època i en destaca sobretot el seu atreviment.
Sí, Lamine es diferente, ¿no? No tengo un perfil claro de... Tiene cosas de varios futbolistas, ¿no? Para mí es un talento innato, ¿no? Y lo que veo que los jóvenes tienen una inconsciencia tremenda, ¿no? O sea, no tienen miedo. Esto es... Creo que las nuevas generaciones, la diferencia con la de mi etapa, creo que es esto, ¿no? Que no tienen miedo a ninguno, lo intentan y tienen un desparpajo terrible, ¿no? Eso es lo que le veo a Lamín, ¿no? Ha entrenado y ha hecho entrenos maravillosos, ¿no? Por lo tanto, he pensado que era lo mejor era ponerlo en la lista, ¿no?
El seu representant és Jorge Méndez i justament ara s'està negociant el seu primer contracte com a professional. Actualment viu a la Masia, on ha preocupat un acte d'indisciplina que va protagonitzar amb 2 companys més a la sub-17 el mes passat, que va implicar un càstig a la selecció espanyola i sent greu també al Barça, quedant-se fora del juvenil en 4 partits. Com diem, els jugadors estan arribant ja al Camp Nou i d'aquí a poca estona coneixerem ja l'11 titular per fer front a aquest partit tan determinant contra l'Atlètic de Madrid.
L'11 titular que ha de fer que el Barça reaccioni. Xavi vol que l'equip reaccioni.
Sí, la prioritat més enllà del resultat és recuperar sensacions futbolístiques i reaccionar després d'encadenar 3 partits sense guanyar, el clàssic de Copa i els 2 partits de Lliga contra Girona i Getafe.
El missatge és clar, tornar a ser reconeixibles en el nostre joc, tornar a no perdre tantes pilotes, a ser més reconeixibles que mai, a tenir aquesta identitat, tornar a la identitat, tornar a tenir bones sensacions, tornar a generar moltes més coses en atac, tornar a tirar la línia defensiva molt alta, estar concentrats. Bé, hi ha circumstàncies durant la temporada que et fan baixar una mica el nivell, hem baixat el nivell, doncs ara l'hem de tornar a pujar, no? Diria que és un partit per reaccionar.
Al davant, però, hi tindran l'equip que, segons Xavi, està ara mateix més en forma.
Crec que l'Atlètic de Madrid és possiblement l'equip més en forma de la categoria actualment, ara mateix, per resultats, però també per joc. L'Atlètic de Madrid està jugant molt bé futbol, no només a nivell defensiu, sinó que s'atreveix, que juga, que s'associa molt bé al mig del camp. Griezmann està en un bon moment de forma, genera molt joc, mateix Koke, De Paul. Xolo crec que està fent una feina extraordinària, no era fàcil, perquè després de l'eliminació de la Champions, doncs segurament molts els donaven per pràcticament morts, i com s'han refet, com han tirat d'equip, estem davant d'un rival de molt nivell.
De fet, Xavi va admetre ahir que si se'ls hi escapa a la Lliga seria de tot menys culpa dels demés.
Una hora i 41 minuts perquè arrenqui el partit, encara sense 11, però quina és l'aposta del departament, Marta?
Ter Stegen a la porteria, Koundé, Araujo, Eric García i Valde a la defensa, Busquets de pivot, Kessié i De Jong d'interiors i al davant Rafinha, Lewandowski i Gavi.
Aquest és el possible 11 del Barça, a veure si abans de les 3 de la tarda en tenim ja de forma oficial. De la seva banda, l'Aia, l'Atlético fa mesos que va quedar descartat de la lluita per la Lliga, però afronta el tram final de la competició en el seu millor moment. Què hem de saber d'aquest Atlético?
Ah, doncs que l'Atlètic de Madrid visita avui el Camp Nou amb les baixes de Marcos Llorente i Kondogbia per sanció i de l'exblaugrana Memphis Depay i Reinildo per lesió, però arriben al millor moment de la temporada. L'equip de Simeone no perd a la Lliga des que va caure contra el Barça al Metropolitano el 8 de gener. Per tant, fa més de 3 mesos i, a més, l'Atlètic de Madrid ha guanyat els 6 últims duels de forma consecutiva. Els bons números actuals, però, contrasten amb l'històric de resultats dels matalassers al Camp Nou, on no guanyen, atenció, des de la temporada 2005-2006. Per tant, és una ratxa negativa de 14 derrotes i 8 empats en totes les competicions. El tècnic Diego Pablo Simeone vol canviar aquesta dinàmica. Diu que la confiança actual i la idea clara de què volen els pot ajudar avui a aconseguir-ho.
El Barcelona en todos estos años siempre ha tenido muy buenos planteles y muy buenos equipos, que obviamente nos ha costado, como los números lo marcan, de haber podido ganar. Siempre hemos competido bastante bien. Así que intentaremos seguir en nuestra línea, buscando nuestro camino, llevando obviamente el partido donde creemos que le podemos hacer daño y sabiendo de lo que necesitamos hacer del partido.
Els matalassers són tercers a la classificació amb 60 punts, a 5 del Real Madrid, però amb un partit, el d'avui, encara pendent. Acabar segons i relegar el Madrid a la tercera posició és l'objectiu que tenen. Un Simeone que creu que no és casualitat que estiguin a dalt la Lliga i que, malgrat, diu, les etiquetes que es posen, això és perquè estan oferint un bon joc.
Se genera el estigma de un estilo definido y ustedes, a veces, no ustedes, sino la gente en general, no ve los partidos. Ya simplemente opina por opinar, pero como el Barcelona mejora defensivamente, como el City trabaja muy bien defensivamente, como nosotros hemos mejorado ofensivamente, los equipos evolucionan. Lo que pasa es que, claro, ya después es más fácil decir uno defiende, el otro ataca, uno defiende, pero en realidad hay un crecimiento que no es de ahora, es de hace bastantes años atrás, que han cambiado las características de nuestros jugadores.
Per cert, que Simeone ha elogiat Xavi per la millora defensiva que ha fet el Barça i diu, a més, té mèrit per haver aconseguit en un equip amb perfils ofensius. Avui xiularà Sánchez Martínez i al bar hi haurà Iglesias Villanueva.
Partit a un quart de cinc en dia de Sant Jordi. Esperem una bona entrada, Laia.
Sí, es creu que el fet de ser diada, de ser Sant Jordi, i també l'horari del partit a un quart de cinc de la tarda, afectarà en l'entrada que hi hagi finalment al Camp Nou, tot i que igualment s'espera una bona afluència d'espectadors amb uns 80.000 aficionats avui a la graderia del Camp Nou. Abans del partit hi haurà un mosaic a la zona del lateral amb la senyera i el lema Comparteix la llengua. És una iniciativa d'Òmnium Cultural i també de l'UFEC, la Unió de Federacions Esportives de Catalunya, per potenciar l'ús del català en el món de les esport. A més, coincidint també amb la diada de Sant Jordi, el Barça jugarà amb la quarta equipació, amb l'equipació de la Senyera.
Doncs ens queda només estar pendents dels 11, de l'11 del Barça i també del 11 de l'Atlètic de Madrid. Si abans de les 3 són oficials, ens ho feu saber. Gràcies, Marta, Laia, fins després.
Fins ara.
Un cop s'acabi el recu migdia, ja ens quedarem al Camp Nou per tota la prèvia, amb el Pou i tot l'equip del Barça jugar a RAC1, entre ells el Marc Guillén, que ens analitza aquest Barça-Atlético.
Aquest Atlético fa por, fa molta por, no tant per la solidesa defensiva o per la ratxa de resultats, que també, sinó que aquest Atlético fa por pel joc, perquè està jugant molt i molt bé. Es defensa bé amb aquest 5-3-2 molt clàssic, tancant espais per dins i alhora a través de bones basculacions i ajudes defensives tancar espais també per fora, però aquest 5-3-2 sobretot es desplega en atac en un 3-4-3. Els carrilers pugen, es converteixen en extrems i Griezmann baixa a la mitja punta. El francès és amo i senyor, apareix en totes situacions i li dona molta riquesa posicional al joc de l'Atlético de Madrid. Qui ho havia de dir que un equip de Simeone avui podia, per què no, discutir-li la possessió al Barça al Camp Nou. En tot cas, crec que l'Atlético segurament s'esperarà en bloc baix, a darrere, tancat al seu camp, i el Barça amb quatre migcampistes haurà de circular molt ràpidament la pilota, allargar els atacs,
per mantenir-se, instal·lar-se, camp contrari a través d'allà. Llavors, sí, la intensitat, la pressió, fer que l'Atlético no surti en atacs, perquè si no el Barça podria patir, però sobretot a través de la pressió poder generar ocasions de gol. En el fons, el Barça necessita una bona versió, necessita recuperar el joc i la identitat, perquè els punts encara hi ha molt marge, però sense joc qualsevol marge estarien entre ells.
Doncs tant de bo, avui veiem una bona versió del Barça, almenys el millor Barça de les últimes setmanes, el Barça que és líder amb 73 punts, segon el Real Madrid amb 65, a 8 del Barça, un Madrid que Quim Salvador va tenir ahir un partit plàcid al Bernabéu.
Sí, d'una banda els blancs van fer la feina, però també és veritat que el Celta no hi va posar gaire oposició. 2-0 amb gols de Marco Asensio al minut 42, rematant amb fortuna, una pilota que va tocar les cames d'un defensa, això sí, després d'una molt bona jugada per la banda esquerra de Vinícius, i només començar la segona part del minut 48, la sentència, un cop de cap poderós de Militao a la sortida d'un corna. Carlo Ancelotti va donar descans de sortida a Kroos i Modric, que va entrar a la segona part, i va voler posar en valor l'actitud dels seus futbolistes en un partit que tenia cert aire de ressaca, perquè arribava després de la classificació del Madrid per les semifinals de la Lliga de Campions.
Podemos manejar bien la rotación, en el sentido que es, la actitud del equipo es buena, porque creo que en estos partidos la cosa más importante es la actitud, porque no es fácil cuando tú llegas a las 6 de la mañana del jueves, jugar el sábado por la noche es un poco más complicado preparar el partido. Tienes que centrarte más en la actitud del equipo, que en este momento, las últimas dos veces contra Cádiz y hoy, el equipo ha cumplido en este sentido. A nivel mental, el equipo era muy fuerte.
Amb el triomf d'ahir, el Real Madrid se situa provisionalment a 8 punts del liderat del Barça i manté l'esperança de poder lluitar per la Lliga. Avui, tant Marca com As titulen a portada el Madrid no se rinde. El porter, el belga Thibaut Courtois, però deixava clar en declaracions a la Son que la prioritat és la Champions.
Es una pena algunos partidos que hemos dejado puntos últimamente, pero bueno, al final con la Champions en medio es normal que puede pasar. Pero bueno, creo que estamos bien, hay que seguir. Ahora hay una semana de solo partido de ligas, hay que intentar ganar esos tres siguientes también y luego veremos cuando jugamos la final de Copa cuántos puntos estamos y si todavía hay alguna posibilidad, pero bueno, nuestra tarea es seguir ganando y no solo para recortar distancia, solo para también las buenas sensaciones ante la Champions.
El pròxim partit del Real Madrid és dimarts, demà passat, dia 25, a Montilivi contra el Girona, 7:45.
Avui, doncs, el Barça Atlètic de Madrid a 4:45 és el plat estrella de la jornada de la primera divisió. Els altres dos equips catalans de primera ja han jugat. Divendres l'Espanyol no va passar de l'empat a 0 a casa contra el Cádiz, però ja sap que passi el que passi en la resta de partits, tancarà la jornada a 2 punts de la salvació, després de la derrota ahir de l'Almeria 1-2 contra l'Atlètic Club. Tot i això, tot i acabar a 2 punts de la permanència, estarà pendent de la resta de rivals que encara han de jugar, per exemple, d'aquest Elx València, pendents del València, que Molló continua guanyant el seu partit.
Sí, el 39 de la primera part, el 0, València 1, el gol de Samulino, però sobretot les sensacions que el València està ara mateix més a prop del segon gol que no pas d'encaixar l'empat.
També amb un ull posat aquesta tarda el que faci el Getafe al camp del Mallorca. El Getafe és un altre dels equips implicats a la part baixa. Mentrestant, ahir el Girona va perdre 1-0 al camp del Valladolid. Males notícies pel que fa al resultat i també pel que fa a les lesions. Valladolid, Miquel Agut, bon dia.
Exacte, Albert, bon dia. Les lesions de Toni Villa als 30 segons de partit i d'Aleix García abans del minut 10 són la pitjor notícia, més enllà del resultat, tenint en compte la confortable situació que té a dia d'avui el Girona a la classificació. Toni Villa va sortir amb crosses, amb el genoll protegit i, a més, amb l'ovació dels excompanys del Valladolid i de l'exafició castellano-lleonesa. Tot fa pensar que té una lesió greu al genoll dret i les proves determinaran quina és aquesta lesió i quin abast pot tenir. No és tan important tant ni de lluny la d'Aleix García, que és muscular, però és la segona en poc més d'un mes. No és a la mateixa zona, però sí que estan molt a prop la lesió contra l'Atlètic de Madrid i la d'ahir, i veurem què diuen les proves que avui li faran per saber, ara que queda poc més perquè s'acabi la Lliga d'un mes i mig, què és el que pot passar amb el futbolista faldut. Sigui com sigui, el Girona no va protagonitzar un bon partit, va quedar una mica tocat per aquestes lesions i va acabar perdent. Mitchell deia que no era excusa haver tingut lesions tant d'hora, tant matí i d'altra banda confiava en la força del col·lectiu per recuperar sensacions de cara als pròxims partits.
Como siempre a lo largo de 38 jornadas tienes jugadores que se pierden partidos,
y somos un equipo. Esto lo tienen que sacar 24, 25 y así va a ser. Entonces, bueno, miraremos hacia atrás y hay siempre uno que está dispuesto a jugar.
Un pròxim partit que arriba dimarts. En aquests dies de jornades intersetmanals, el Girona rebrà el Madrid a Montilivi i Bernardo confia en el que puguin fer ell i els seus companys per derrotar l'equip blanc.
Hay que afrontar el partido del martes con la máxima ilusión. Estamos en casa, intentar darle a nuestra afición esa alegría, ese empuje que ellos nos dan desde el principio y mirar en estos partidos que quedan con la misma ambición, con la misma mentalidad y sabiendo que el objetivo ni mucho menos está conseguido.
El Girona és de moment a 10 punts del descens quan queden 8 jornades. Això sí, si el València aconsegueix guanyar el partit que està jugant al camp de l'Elx, seria una distància de 8 punts. En el cas d'un empat o d'una derrota, aquests 10 punts amb els valencians es mantindrien.
Doncs sembla que seran menys punts perquè sí, sí. El València ha fet el segon.
Seran 8, com deia Miquel, perquè acaba de fer el segon el València, 42 de la primera meitat, amb una acció per la banda esquerra, i l'Els, que està absolutament de pega, veu com Gonzalo Verdú, que intenta rebutjar la pilota abans que arribi a Cavani, doncs acaba fent el gol en pròpia porta, això que es llença Garbadia, però no evita el gol. 42 i mig, el 0, València 2.
A segona divisió tenim un partit en joc, i de moment amb victòria visitant, Lugo 0, Màlaga 2. Compta amb la reacció del Màlaga, que semblava gairebé equip de primera federació, que ja havia baixat almenys fa unes setmanes, però està encadenant una bona ratxa de resultats i amb aquesta victòria se situaria a 2 punts de la permanència. Mentrestant, a la primera federació, el grup 2, ja us hem explicat aquest migdia la derrota del Nàstic 2-1 al camp de l'Atlètic Balears, amb la polèmica al minut 95, el gol del porter del Nàstic amb el cap, que l'àrbitre ha anul·lat perquè ha cregut que l'havia marcat amb la mà. Error greu, molt greu, de l'àrbitre. Aquesta tarda a les 4 el Cornellà juga, el Sabadell juga al camp de la Societat Deportiva Logroñés, i a un quart de 8 el Cornellà rep el Calahorra. Ahir el Barça Atlètic va empatar 1 al camp del Castelló. I en futbol internacional, avui es juga la segona semifinal de la Copa anglesa entre el Brighton i el Manchester United a 6:15 de la tarda. El guanyador es disputarà el títol amb el City, que ahir va eliminar el Sheffield United. A Alemanya continua la ratxa nefasta del Bayern des del canvi a la banqueta. Ahir derrota el camp del Mainz 3-1, un resultat que deixa els bavaresos sense lideratge, perquè el Borussia Dortmund va golejar 4-0 l'Eintracht de Frankfurt. I a Itàlia, en aquesta hora, Molló està en pendent de l'Inter, que juga al camp de l'Empoli. S'ha acabat el partit?
Sí, sí, s'ha acabat 0-3, ha guanyat l'Inter de Milà al camp de l'Empoli, completant una bona setmana amb la classificació per les semis de Champions. Ara mateix té a 2 punts la quarta posició per entrar a la Champions de l'any que ve.
I rematarem el futbol amb la Champions femenina. D'aquí a menys de 3/4 d'hora arrenca la segona semifinal. Alemanya és el primer assalt entre el Wolfsburg i l'Arsenal. Veurem qui agafa avantatge en aquest partit d'anada. Qui ja té encarrilat l'accés a la final és el Barça, que l'haurà de certificar, això sí, dijous al Camp Nou. Hola, Gerard Ballera, bon dia.
Bon dia.
Ho té tot de cara després de la victòria i 0-1 a Stamford Bridge.
Sí, tots els precedents dels últims anys són bons en aquest sentit. L'últim partit que el Barça va perdre a casa en competició europea va ser la temporada 2017-2018 al mini estadi contra l'Olympique de Lyon. Des d'aleshores ho ha guanyat tot, i a més al Camp Nou per 2 o més gols de diferència. Per tot plegat, des del vestidor del Barça estan més que satisfets amb el resultat d'ahir a Londres, ho assegura el tècnic Jonathan Giraldez.
Al final és una victòria fora de casa, Champions, semifinals, aquest estadi amb aquest ambient. És molt complicat tenir aquesta versió a nivell futbolístic. Crec que hem jugat molt bé al futbol. Pot ser una mica just el resultat pel que hem vist, per les ocasions que hem creat. Tot i així, és una molt bona victòria, molt meritòria, fora de casa. Per tant, bé, tot obert.
Tot obert, s'espera un gran ambient dijous al Camp Nou. S'han venut més de 60.000 entrades i se'n vendran moltes més, sobretot si es confirma el retorn d'Alexia Putellas a una convocatòria després de molts mesos lesionada. Giraldez vol que hi hagi una rebuda similar a la dels dos partits de l'any passat contra el Real Madrid i el Wolfsburg.
Necesitamos que toda la gente venga al estadio, que cuando el autobús llega al estadio, pues que ya nos estén allí dando apoyo. Los partidos que hemos jugado este año en el Johan y también en el Camp Nou hemos tenido muy buenas versiones futbolísticas y aparte de darnos apoyo, decirles que van a disfrutar del partido, porque tenemos un equipo muy competitivo, tenemos mucha hambre, queremos bueno, hacer un muy buen partido de, en el Spotify Camp Nou. Necesitamos que todo el mundo venga y clasificarnos todos juntos para la final.
El Barça tindrà més tota la plantilla disponible per aquest partit perquè la lesió de Lucy Bronze va quedar només en un ensurt. El Chelsea podria recuperar una de les seves centrals, la canadenca Bocana.
Això serà dijous a 6:45 de la tarda en directe a RAC1, però aquesta tarda, Ballera, hem d'estar pendent que potser el Barça podria ser campió per passiva de la Lliga.
Sí, es pot proclamar campió només en cas que el Real Madrid empati o perdi a casa contra el Villarreal, un equip de la zona baixa de la classificació. Aquest partit entre el Madrid i el Villarreal començarà a partir de les 6 de la tarda. Seria la 8a Lliga de la història? Serà, perquè tard o d'hora arribarà, del club, però una de les menys celebrades, sobretot si es proclama el Barça campió avui, perquè l'equip té festa i no hi ha prevista cap trobada en cas de títol. El que vol tothom, de fet, és celebrar-ho com cal, a la gespa i, a més, a l'estadi Johan Cruyff, el diumenge de la setmana que ve contra l'Sporting de Huelva.
Unión Suiza Joyers t'ofereix la informació del Barcelona Open Bank Sabadell 70è trofeu Conde de Godó.
Pàgina poliesportiva, un altre dels principals esdeveniments esportius d'aquest diumenge és la final del Godó entre Carlos Alcaraz i Stefanos Tsitsipas, que ha d'arrencar d'aquí a 1:10 aproximadament. Real Club de Tenis Barcelona, Albert Bassas, hola, bon dia.
Bon dia, Albert. Alcaraz es va desfer amb molta comoditat del britànic Evans. Tsitsipas, en canvi, va haver de suar molt més per superar l'italià Musetti en 3 sets. En tot cas, els dos tenistes es tornaran a veure les cares avui a partir de les 4, després que ho fessin a quarts de final de l'edició de l'any passat, amb victòria pel tenista murcià.
He visto que él también ha dicho muchas veces que quiere la revancha, quiere jugar contra mí, y bueno, yo creo que eso es bueno, ¿no? Yo también quiero jugar contra él. A mí siempre me gusta jugar contra los mejores jugadores del mundo y Stefanos es uno de ellos, ¿no? Soy un chico que le encantan los retos y mañana tengo un reto muy difícil, ya que Stefanos es un gran jugador, así que yo tampoco tengo miedo del partido de mañana y vamos a por todas.
Va ser un partit en què Alcaraz va treure de polleguera Tsitsipas, tant que fins i tot va tenir algun episodi polèmic després que en un moment del partit Tsitsipas, desesperat, li llancés una bola amb mala bava a Alcaraz, que gairebé el toca, tot i que el murcià la va poder esquivar. Tsitsipas no es va disculpar i ahir, quan li van treure el tema Alcaraz en sala de premsa, em va dir això.
Lo que pasa en pista se queda en pista. Al final sí que es verdad que bueno, fue un gesto feo, pero cualquier jugador, cualquier persona, pues comete errores, ¿no? Al final no lo juzgo por ello ni nada. Como he dicho antes, sé que es un buen chico fuera de pista. Al final es lo que haga él, no me incumbe a mí. No puedo hacer nada contra ello. Así que nosotros vamos a jugar nuestro partido y veremos qué pasa. Pero no creo que se palpe tensión.
A Tsitsipas, a més, sempre se li ha travessat Alcaraz, perquè el balanç fins ara entre tots dos és de 3-0 a favor del murcià. Serà la tercera final pel grec a Barcelona, les altres dues el 2018 i el 2021, totes dues perdudes contra Rafa Nadal. Serà la segona d'Alcaraz, que defensa el títol aconseguit l'any passat contra l'asturià Pablo Carreño.
El trofeu Conde de Godó és un clàssic, com ho és Unión Suiza, la referència internacional en joieria i rellotgeria a Barcelona. Descobreix els avantguardistes dissenys de Missouri, la marca de joieria fundada per Unión Suiza. Els nostres tallers t'oferiran el servei més professional per transformar o restaurar les teves joies.
Unión Suiza Joiers, 7 generacions donant-nos el millor servei.
Ara pentinem l'actualitat del bàsquet, però abans, 7 minuts per arribar a les 3 de la tarda, 11 del Barça per jugar contra l'Atlètic de Madrid. Marta.
Sí, es confirma el que ja havíem explicat a RAC1 des d'ahir a la nit. De Jong és titular, Pedri, en canvi, de moment comença la banqueta. El Barça sortirà amb Ter Stegen a la porteria, amb Koundé, Araujo, Marcos, Alonso i Valde a la defensa, amb Busquets de pivot, amb De Jong i Kessié d'interiors i al davant amb Rafinha, Lewandowski i Gavi.
Doncs aquest és l'11 del Barça, pendents de l'11 de l'Atlètic de Madrid. En bàsquet, ja us hem explicat La victòria del Baxi Manresa, 93-83 contra el Múrcia, el Manresa que s'allunya de la zona de descens. I aquesta tarda, Quim, tenim un partidàs a dos quarts de set. És un Joventut-Reial Madrid.
Sí, partit important a l'Olímpic amb la penya, però permetent-se el luxe de rebre el Madrid sense massa urgències, perquè classificada per la semifinal de l'Eurocup i ben situada a la Lliga CB, sisena amb 5 victòries, doncs no és allò que sigui un partit on el resultat tingui una importància capdalt. Ahir, victòries del Barça i del Girona, els Blaugrana, de 8 sobre el Gran Canària, 87-79, en un partit en què serà Jasikevičius a les portes del play-off de quarts de l'Eurolliga, va aprofitar per repartir minuts, Pauli Martínez, en van jugar 17, 8 Nagy, i el millor va ser de llarg Nicola Provítola amb 27 punts. Pel que fa al Girona, triomf tan important com clar, de 15-88-73 sobre el Granada a Fontejau, una victòria que pràcticament certifica ja la permanència del Girona a la Lliga ACB una temporada més. Atenció a l'exhibició de Cameron Taylor, 27 punts, 9 rebots, 6 assistències i 40 de valoració.
Doncs doble victòria catalana i dissabte, aquest Joventut-Reial Madrid a les 6, no a dos quarts de set, sinó a les 6 de la tarda. N'estarem pendents, evidentment, a RAC1. I a la Lliga Femenina, avui es resolen els quarts de final i sabrem quin equip català jugarà a les semifinals.
Sortirà del partit Unigirona-Barça-Sant Feliuenc, que començarà a dos quarts de vuit a Fontejau, i que les gironines afronten amb 6 punts d'avantatge del partit d'anada jugat entre setmana a Sant Feliu de Llobregat. Qui passi l'eliminatòria s'enfrontarà a semifinals al Perfumeries Avenida, que malauradament hem d'explicar que té la classificació a la butxaca abans de jugar la tornada perquè va superar els cedis de 47 a l'anada. L'equip de la Seu d'Urgell, per tant, tancarà la temporada amb el partit d'aquesta nit a partir de les 9 a Salamanca.
Ara farem una pausa per rematar el RAC1 migdia. Abans, però, torno al Camp Nou perquè hem de matisar l'alineació del Barça, Marta.
Sí, amb la emoció i la rapidesa de dir que es confirmava el que ja havíem dit, que De Jong era titular i Pedri de moment començava la banqueta, hem anat massa ràpid i l'hem de repassar de nou. Ter Stegen a la porteria, Koundé, Araujo, Marcos Alonso i Valde a la defensa, Busquets de pivot, De Jong i Gavi d'interiors, i al davant Rafinha, Lewandowski i Ferran Torres.
Doncs Ferran Torres,
tres davant. És al davant, sí.
Perfecte, doncs aquest és l'11 del Barça. Ara, després de l'actualització de les 3, ja ens quedarem al Camp Nou. Recordem que n'handbol aquesta tarda a les 7, cita amb el CAC 7 Granollers. Juga per primera vegada la final de la Copa de la Reina contra el Vera Vera.
Atenció! Ocasión Plus obre nova tenda Manresa. Ja som més de 65 centres a nivell nacional. I ho celebrem amb la baixada de preus més gran de la història. 8.000 cotxes amb descomptes de fins al 30% fins a fi de mes. Ocasión Plus, nova tenda Manresa al carrer Sant Cristòfol 11 i a ocasionplus.com. Obert dissabtes matí i tarda.
A Motor Múnich et convidem a conèixer la gamma de vehicles elèctrics BMW i Mini, perquè ens impliquem amb la mobilitat sostenible. T'ho posem fàcil. Emporta't ara un BMW iX1 o Mini Coupé SE elèctrics amb les millors condicions i claus en mà. Informa-te'n a Motor Múnich, a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat i Vilanova i la Geltrú, o a Motor Múnich Cadí, a Manresa i Vic.
Hyundai Limotor presenta 7 dies únics per aconseguir el teu nou Hyundai. Vine als nostres Special Days del 21 al 28 d'abril i emporta't el teu nou Hyundai per estrenar ja. Àmplia gamma de vehicles en estoc amb entrega immediata, unitats limitades. Visita'ns a Limotor, el teu concessionari oficial Hyundai a Sant Boi i l'Hospitalet. Limotor.es.
Barnavagen, el concessionari que batega, està molt a prop teu. Entra a la zona d'altes emocions i trobaràs l'Audi d'ocasió dels teus somnis. I si el teu Audi necessita una revisió, l'anem a recollir i te'l tornem a punt. T'esperem a Barnavagen, filial de Volkswagen Group Retail Spain, a passeig de la Vall d'Hebron 101.
RAC1. Informació, actualitat, esports, entreteniment, al mòbil, a la tauleta, en podcast, en aplicació, en ràdio. RAC1. Tots som u. Amb la col·laboració del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya.
El nou Jeep Avenger és sinònim de llibertat concentrada. El primer Jeep 100% elèctric amb zero emissions que encarna l'ADN de la marca en unes dimensions compactes. Condueix cap al futur. Disponible també la versió gasolina. El cotxe de l'any que pot ser teu des de 149 euros al mes. Estàs preparat per canviar les regles del joc? Descobreix-ne molt més a auto88.com a Barcelona i Mataró.
A Hyundai et portem del cotxe més venut a Espanya a la tecnologia més innovadora, perquè tens un Hyundai Tucson híbrid endollable amb etiqueta zero per 331 euros al mes amb el nostre renting a particulars tot inclòs. Més informació a Hyundai.es.
RAC 1. Mesos i mesos sense ni una gota d'aigua a bona part de Catalunya. Embassaments en situació límit, conreus en perill. El nostre país viu en alerta màxima per culpa de la sequera. Ni el druida Noat, ni el mag Fèlix no se n'han sortit. El versió RAC 1, finalment, ha decidit apostar per la carta guanyadora. L'ofrena com cal a la Mare de Déu de Montserrat.
És la moreneta, la fe del poble català.
Conseller Baltasar, contigo empezo todo!
Aquest 27 d'abril, edició especial del versió RAC1 des de Montserrat per demanar a la Verge que plogui i s'acabi la sequera.
Lo cual?
Un programa amb convidats, amb ofrenes i amb la pujada a peu de Toni Clapés perquè se'ns perdonin els pecats.
I eso está muy lejos, que tan el Tibidabo.
Si voleu venir de públic, us esperem des de les 3 de la tarda a la plaça de Santa Maria del Monestir.
Vaya tostón, yo casi que no voy.
Dijous 27 d'abril, Toni Clapés i tota la colla del versió RAC1 en directe des del Monestir de Montserrat.
És una pressió!
RAC1. Tots som un. Amb la col·laboració de Montse Interiors.
Escolta, descarrega, comparteix.
Perquè tot el que passa a RAC1, continguts, imatges, xarxes socials, passa per RAC1.cat, el portal de notícies de RAC1.